Banc Sabadell t'ofereix aquest... Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
En punt, què tal com esteu? Molt bona tarda. El Sabadell rastreja el mercat en l'últim dia del termini de fitxatges. Demà a les 6 de la tarda es tanca la finestra hivernal i tota la segona B, evidentment inclòs també el centre d'esports, accelera els moviments per reforçar les seves plantilles. La prioritat dels arlequinats, per molt que s'especuli, és ben clara. El que busca la direcció esportiva és un central sub-23 i un migcampista. A partir d'aquí, hi ha una premissa per sobre de qualsevol altre punt, que és l'econòmica. Parafrasejant l'anterior entrenador, Toni Saligrat, de torrons no va massa sobrat al centre d'esports en aquest mercat, entre altres coses perquè ha fet un canvi d'entrenador aquest període i perquè competeix contra d'altres clubs que estan en un altre grau, en una altra escala, podríem dir, dins de les finances i dins del que és la segona B. Parlem, per exemple, d'equips com l'Ibiza o com el Castellón, per citar-ne alguns, que es mouen en xifres molt, molt més elevades. Per tant, la realitat econòmica del Sabadell acabarà marcant què fitxa i què no. Però la prioritat és incorporar un jugador jove per la defensa. Porta treballant des de fa força temps en un central la direcció esportiva arlequinada, que podria jugar fins i tot de lateral dret i que arribaria a poder ser cedit. Per tant, sense un gran esforç econòmic comparat amb d'altres possibles operacions. I també a poder ser un home, com diem, del mig del camp. Les opcions de mercat, això sí, són les que són i tot es resoldrà en qüestió d'hores, amb la qual cosa, si es posa a tir algun altre jugador que millori el que hi ha, i si no hi ha cap altra opció clara d'aquestes dues prioritàries, potser acaba canviant la consigna, al que a hores d'ara no succeeix.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so un dia més del Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem una petita dosi d'aquest mercat de fitxatges amb les intencions del Sabadell en les últimes hores de la finestra hivernal. També les paraules d'Adri Cuevas. Fa tot just uns minuts, cada dia porem més, en roda de premsa. I a Pedro Capó, en directe com a ex-balearico, ex de l'Atlètic Balears. Ens interessarem pel tros de temporada del juvenil arlequinat a Preferent. Els de Jaume Milà, líders, s'enfronten dissabte al segon, al Cerdanyola, amb només un punt de pel mig. I entre altres coses també tindrem tenis taula, handbol o futbol femení, amb la victòria del Sabadell contra el primer, el Levante, Les Planes.
I fora de l'hotel?
El València és el primer semifinalista de la Copa del Rei. Ahir l'equip de Marcelino va remuntar el 0-1 del Getafe amb 3 gols. Els dos últims sobre la botzina. El partit esbojarrat. Molina havia marcat, per exemple, el minut 1 i tot es va decidir. El temps extra va acabar amb enfrontaments entre els jugadors dels dos equips, incidents, tangana i retrets després en sala de premsa. Avui, per cert, coneixerem dos semifinalistes més. A 7:45, Betis Espanyol, amb 1-1 a l'anada a Cornellà al Prat, i 2 hores més tard, Barcelona-Sevilla, amb l'equip d'Ernesto Valverde obligat a aixecar un 2-0 en contra. Els blaugranes han cedit, per cert, a Denis Suárez a l'Arsenal a l'espera de la revisió mèdica. El gallec ja es troba a Londres. I també busca una remuntada a l'Espar City Telefon i Girona, en el seu cas per accedir als quarts de l'Eurocup de bàsquet femení. Les gironines van caure de 2 a l'anada a la pista de la NBA Moscou i avui a 8:45 disputen el segon partit de la sèrie a Fontejau.
Han parlat en les últimes hores
l'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, en la prèvia del duel d'avui contra el Sevilla.
Nos encantaría remontar, pero hay cosas que, no sé, que los aficionados recuerdan con el tiempo y nos gustaría que fuera esto, si es que al final lo conseguimos. Supongo que los del Sevilla pensarán lo mismo, ¿no? Los aficionados del Sevilla, a ver si podemos ir, porque igual pasamos y es algo que merece la pena recordar.
I un altre tècnic, l'exarlequinat Joan Francesc Ferrer Rubi, el de l'Espanyol, que avui visita el Betis.
Jo em nego a regalar la Copa, tot i que reconec que anem arribant cada vegada més justets d'efectius i de forces, però s'ha d'intentar.
Avui celebra el seu aniversari.
Va ser protagonista fa un parell de setmanes a l'Hotel Suís. Avui el director tècnic del Peralada i secretari tècnic del Girona, l'exarlequinat Ivan Jamuig, bufa espelmes. Felicitats.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Gairebé 6 minuts per sobre de les 2 del Centre d'Esport Sabadell. De seguida parlem del dia de tornada de la feina dels de Quico Ramírez, de l'Atlètic Balears, etc, etc, de la roda de premsa d'ara fa no res d'Adri Cuevas, però està intentant accelerar les operacions del conjunt arlequinat que té obertes des de fa ja uns quants dies, des de fa algunes setmanes. Queden concretament 28 hores pel final del mercat de fitxatges. Recordem que la finestra hivernal es tanca, com la d'estiu, a les 6 de la tarda, la segona B, res de mitjanit, com tenim potser a l'imaginari col·lectiu d'altres temporades o fins i tot altres categories. Per tant, un dia i poc més per resoldre tot allò que es pugui i que deixi també l'economia arlequinada, el que, sincerament, és ara com ara el principal mal de cap. La plantilla actual satisfà força el cos tècnic, també la direcció esportiva, com hem escoltat ja en reiterades ocasions en públic el director esportiu José Manzanera, el director general Bruno Batlle i els dos entrenadors que ha tingut el Sabadell aquesta temporada, tant Toni Saligrat com Quico Ramírez. Ara bé, queden fitxes lliures i en la mesura del possible es treballa també per reforçar l'equip sense que la despesa sigui molt alta. La prioritat, com us dèiem en començar, és la d'un central sub-23 i la d'un migcampista. En el primer cas, el propi Bruno Batlle, ahir, durant l'acte de presentació de l'acord de patrocini de Valero als equips femenins de l'entitat, ja va confessar que negociaven una cessió. L'escoltàvem ahir, que parlàvem d'aquesta qüestió amb el Marc Pijuan aquí a l'Hotel Suís. Aquesta operació es va complicar durant la tarda d'ahir, si bé les postures s'han apropat una mica i no està ara com ara descartada a, com comento, 28 hores del final d'aquest mercat de fitxatges. Seria un central que també podria jugar com a lateral, lateral dret, i que per entendre'ns vindria a suplir l'absència o bé de Valentín o bé de Williams Velázquez. Tots dos van rescindir fa setmanes. La baixa de l'Aleix Coc per lesió de llarga durada ja l'ha suplit Fernando Pajarero, que per cert encara no ha debutat, i falta una altra defensa que rodoneixi aquesta línia. Amb l'absència de Valentín, això sí, va quedar també alliberada una llicència per majors d'aquesta edat, de 23 anys, i el Sabadell també treballa amb més noms per reforçar d'altres llocs a la pissarra, principalment, com dèiem, al mig del camp. Aquí entra també una opció que es va obrir ahir tristament i que és la dissolució més que probable de l'Ontinyent Club de Futbol. Els jugadors ahir ja s'acomiadaven en públic, eren repiulats a Twitter pel mateix club, pel mateix Ontinyent. L'entitat del Clarià no estava a l'espera d'una possible compra d'un grup inversor salvador a última hora, però les negociacions es van trencar, els jugadors porten ja mesos sense cobrar i, per tant, acabaran sortint. De fet, com us dèiem a Twitter, tot apunta que la setmana que ve, que en el pròxim desplaçament, el Sabadell ni tan sols haurà de viatjar a Ontinyent a jugar el seu partit de Lliga allà. I, per tant, doncs és una borsa de jugadors que queda al mercat a un dia i mig pel final d'aquest. Tant els jugadors necessiten nou destí com, evidentment, la resta de clubs, no només el Sabadell, poden pescar allà possibles reforços. Després ja entrarem en com queda la Lliga a nivell de punts. Recordem tot l'enrenou que hi va haver en el seu dia amb l'exclusió de la Lliga d'Huracán València, que va afectar també de ple el Centre d'Esport Sabadell. En aquell cas es va fer una mitjana dels gols que havia rebut el conjunt valencià. Al Sabadell se li va donar per guanyat aquell partit de la final de la primera volta, la jornada 19 per 1-0, i a partir d'aquí doncs tots els partits de la segona volta van acabar amb el mateix guarisme en contra del ja exclòs Huracán València. Tot apunta que anirà en aquesta línia, també l'Ontinyent, però tampoc volem avançar esdeveniments. Dit això, i per tornar al mercat, a diferència del que s'ha especulat a través de les xarxes socials des de diferents perfils, Javi Zarzó no ha estat mai a l'òrbita del Sabadell. El Centre d'Esports no l'ha tingut sobre la taula en cap moment, tot i estudiar alguns noms de l'Ontinyent i d'altres molts d'altres clubs, i per tant ni d'altres equips han entrat en les negociacions ni el Sabadell té previst firmar-lo, entre altres coses perquè, com diem, no és la posició que busca contractar en aquest mercat. Ell, a tot això, és extrem, jugador ofensiu, on també n'hi ha d'altres com Pol Ballesteros, Felipe Sanchón, Manuel Gato, Néstor Querol, Antonio Domínguez o David Acedo, que poden jugar per banda en l'actual plantilla. Això no treu que, evidentment, poden haver-hi sorpreses d'última hora, no en el cas de Zarzo, sinó en qualsevol altre. Si ha arribat el cas, algun jugador interessant arriba a l'òrbita arlequinada i s'ajuda ajusta el pressupost del Sabadell, es podria fer una excepció. Per entendre'ns, ara fa 6 mesos, la prioritat del Sabadell era tancar un extrem dretà que anés bé a pilota aturada. Això s'havia dit en públic, en rodes de premsa. Un Néstor Querol per l'altra banda, per entendre'ns, i finalment qui va arribar a les últimes hores, gairebé minuts del mercat, va ser Antoni Domínguez, que sí, és un especialista a pilota aturada, que juga en banda, però que és esquerrà. Per tant, està jugant a cama canviada en el que portem de temporada. Per tant, s'esperen mogudetes les últimes hores del mercat. Com diem, tot es resol demà a les 6 de la tarda, l'hora límit per tancar qualsevol tipus d'incorporació.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Minuts per sobre de les dues. A tot això, la vida continua al marge del que succeeix a nivell de despatxos al centre d'esport Sabadell. Com us dèiem ahir, en jugar diumenge, no pas dissabte com la setmana passada al miniestadi, torna a la rutina habitual. Ahir dia lliure, avui entrenament per l'equip de Quico Ramírez, centrat ja en el segon partit a casa, el tercer en el global de l'era Quico Ramírez, que serà diumenge, horari matinal, per això 12 del migdia, per això de jugar contra un equip de les Illes, com és l'Atlètic Balears. Les rodes de premsa cada cop van més tard. Pau Vitori, agafa aire, com estàs?
Bona tarda.
Bé?
Cansat, esbufegant.
No, ni que haguessis vingut corrent de la nova Creu Alta.
Ai, 43, sortíem d'allà. Fa 28
hora,
minuts.
Hora boníssima.
Per avui dinar, parlat, hora boníssima per dinar.
Avui ha parlat Adri Cuevas, el migcampista del Sabadell. Després escoltarem un altre migcampista, però de moment centrem-nos en l'andalús, en el de Jerez, que no sé d'entrada què és el que ha rescatat com a primer punt d'aquesta roda de premsa de l'andalús.
Vaja, al principi totes les preguntes, evidentment, relacionades amb el cop dur que va suposar aquell 5-1 al miniestadi, un Adri Cuevas que una mica feia allò al desglose, no?, del partit. Coincidíem també amb el discurs que hem fet aquí a Ràdio Sabadell també durant la setmana, que evidentment el 5-1 va ser un càstig excessiu, que no immerescuda la derrota del Sabadell, evidentment. Però el cert és que també deia Adri Cuevas que a partir del 3-1 l'equip va baixar els braços i que tot podria haver canviat arran de l'inici de la segona part, si el Sabadell materialitza aquella clara ocasió de Felipe Sanchón, després el rebot d'Arturo i el gol anul·lat, anem a dir-ho així, d'Arturo, que podria haver suposat el 2-2. Per tant, un cop dur del qual l'equip ja s'està refent, diu el de Jerez, i mirant una mica la classificació, perquè evidentment és el que a tothom li interessa, com va el Sabadell, doncs que està en aquesta situació de terra de ningú, a 9 punts del playoff de descens, a 6 del descens. Com diem, el migcampista andalús ha posat un exemple personal per no perdre la fe, però remarca Adri Cuevas que el més important ara és anar partit a partit.
Si te pones a pensar, ahora mismo no hay ánimos, ¿no?, para creer, pero bueno, yo te puedo decir que fui a un equipo también en Tarragona cuando íbamos novenos, décimos, y al final pues casi ascendemos. Pero vamos, tampoco te digo que haya que pensar en eso, simplemente en que hay buen equipo, hemos soportado muchas cosas, el equipo nunca se ha debilitado, creo yo, porque entre nosotros hay un ambiente extraordinario que en pocos equipos lo he visto, y en eso hay que estar, en seguir confiando, y todos queremos llevar esto para arriba, ¿no?
Doncs posava aquest exemple Adri Cuevas de quan va ser jugador al Nàstic de Tarragona, que va arribar a mitja temporada amb l'equip també a mitja taula, i al final doncs pràcticament va assolir l'ascens a segona divisió, es va quedar ben a prop l'equip grana.
És un exemple que moltes vegades havia posat també, recordo, Ramon Verdú, que també l'havia viscut i que quan estava aquí a Sabadell sempre el citava també.
Sí, doncs... Per tancar aquest capítol del miniestadi, també hem parlat amb Adri Cuevas d'allò diferent, no?, que va fer el Centre d'Esport Sabadell, amb el qual també ens hem quedat, no?, l'equip va estar millor ofensivament que en els compromisos o que en les derrotes dures de la temporada. Recordo Villarreal B, recordo Conquense, doncs evidentment l'equip va generar bastant més en atac que no pas va generar més en atac el dia del mini, evidentment. Es queda amb això Adri Cuevas també, diu que van fer moltes coses bones el dia del mini, però evidentment dins d'aquest plantejament que vol Quico Ramírez, del qual també ara l'escoltarem parlar Adri Cuevas, diu que també falta polir algunes coses, falta corregir alguns detalls, que escoltem com ho diu el migcampista de Jerez, i ara ho comentem, Adri.
Intentar tener más personalidad y tranquilidad con el balón, de que hay que intentar las cosas, que no estemos tan atenazados, sobre todo sin balón, o sea, sobre todo con balón, perdón. Y eso, estar sueltos con balón, no tener tanto miedo quizá a la pérdida, aunque saber siempre dónde hacerlo y cómo hacerlo y cuándo toca. Eso es ahora un poco lo que estamos corrigiendo, y eso, hacer las cosas cuando tocan, y cuando toquen hacerlo con soltura, hacerlo con personalidad y sin miedo al fallo.
Doncs una de les coses que més s'ha insistit des de l'arribada de Quico Ramírez, el tenir personalitat, el no tenir por a fallar, i d'aquest punt d'atreviment que comentava ara també l'Andalús.
I sobretot el que deia Adri Cuevas amb el tema de la pilota, no? L'altre dia, sobretot a la segona part, els dos primers gols de Carles Pérez arriben per errades pròpies del Sabadell, en la construcció, en la sortida de pilota, i al final aquí Adri Cuevas també ha remarcat això, no? Que l'equip s'està centrant en polir aquests detalls dins d'una idea de Quico Ramírez que a ells, els jugadors, els agrada.
I pensant en el futur, en diumenge a les 12 contra l'Atlètic Balears, ja ho comentàvem ahir una miqueta així per sobre, les estadístiques del conjunt balearico, que són gairebé la nit i el dia. Són estadístiques realment bipolars. A casa ha guanyat gairebé tots els partits a Son Malferit l'equip de Mànix Mandiola. L'únic, de fet, que ha aconseguit treure 3 punts d'allà, de Palma de Mallorca, ha estat al centre d'Esport Sabadell, ara fa justament una volta, i és de llarg el millor local de la Lliga. Però fora de casa només una única victòria. Balearica, molts empats, s'ha de dir, que és la clau del secret d'això, guanyar-ho pràcticament tot a casa i empatar molt a fora. Però, clar, una única victòria del Balears fora de casa. Només el Castellón, que no ha guanyat cap partit com a visitant a domicili, supera aquest registre del Balears. Clar, si mirem punts, no, perquè ha empatat molt. Però si mirem victòries, molt poquetes. Ha parlat d'aquestes estadístiques també Adri Cuevas.
Sí, ho parlarem també aquesta setmana de ben segur amb el Miguel Ángel Rodríguez, perquè el conjunt balearico mai ha guanyat a Sabadell. Diria que són 7 visites, 5 derrotes i 2 empats. Per tant, números a priori favorables, però vaja, evidentment és un equip que arriba en posicions de play-off. Ha insistit Adri Cuevas en la línia del que deia Josu Azcoidi també ahir, no?, que el Sabadell contra equips de la part alta treu sempre la millor versió, mostra el seu millor nivell, per tant, doncs confiant a fer un bon partit. Però al fil del que dèiem, ha apuntat també aquesta estadística Adri Cuevas, la dels números del Balears lluny de Son Malferit, però vista també des d'una altra perspectiva.
Las estadísticas dicen eso, de que es el tercer visitante peor visitante de la categoría. Pero te pones a mirar jugador por jugador y tienen muy buenos jugadores que en campos grandes pueden hacer mucho daño también. Sí que es verdad que en casa pues cambian el chip y juegan a otra cosa, que al final es lo que tienen que hacer allí, por eso están sacando esos números. Y aquí pues al final no te puedes confiar de esas estadísticas porque tienen muy buenos jugadores y hay que estar atento.
I a tot això, Pau, ho hem vingut parlant ja en les últimes hores, sobretot a través de Twitter. No és una situació nova perquè, per exemple, a Reus estan vivint també un autèntic calvari els futbolistes de la primera plantilla roig i negre, amb circumstàncies diferents, però al final, al cap i a la fi, amb sous i amb persones que estan treballant i que es queden sense feina perquè directament l'empresa és a punt de tancar o deixen de competir com a mínim a la Lliga. L'última en aquest sentit, en aquest trist capítol, l'Ontinyent, que havia de ser el següent rival del Sabadell després de l'Atlètic Balears.
Sí, pendents d'aquesta, de saber què passa amb el futur de l'Ontinyent, i el que comentaves tu abans, no? L'escenari huracan, allò que el Sabadell no hagi ni de desplaçar-se, o també hi ha l'escenari eldense, que al final l'Ontinyent acabi jugant aquell partit amb juvenils. Per tant, el que sí que sembla a dia d'avui complicat és que, vaja, l'Ontinyent acabi jugant amb els seus jugadors habituals, perquè molts ja estan marxant.
El Sabadell té un imant, per això.
Sí. Sí, sí, sí.
En 3 temporades, huracan, just la setmana que tocava visitar la nova Creu Alta, eldense amb tot l'enrenou de les apostes i la golejada contra el Barça B escandalosa just abans d'anar al Pepico Amat, i l'Ontinyent amb uns dies més de marge, però és el següent desplaçament també.
Curiós, curiós, i més no. Això també li hauríem de preguntar al Miguel Ángel.
Tu vés donant-li feina.
Però em sembla que no en trobarà cap ni un. Vaja, simplement, doncs, l'última pregunta d'aquesta roda de premsa cap a l'Adri Cuevas, amb aquesta circumstància de l'Ontinyent, i ha volgut tenir també bones paraules cap als seus companys de professió, no? El migcampista andalús.
Mandarle el máximo apoyo a todo, tanto a compañeros como a todo lo que rodea el club, porque no tiene que ser fácil. Todos hemos vivido en situaciones complicadas y simplemente mandarle todo el apoyo desde aquí, porque es algo complicado y difícil, y espero que haya un ápice de suerte o de algo que pueda pasar a última hora para que se puedan salvar, ¿no? Mandarle todo ese apoyo.
Doncs les paraules de l'Adri Cuevas, Adri, cap als jugadors de l'Ontinyent, també una abraçada des d'aquí, tota la gent que segueix a tots els mitjans d'Ontinyent.
No, i als aficionats, que al final són els que acaben,
club, sí,
el que acaben al final patint aquesta situació, també.
Per cert, un apunt més, que avui doncs, podem avançar des de Ràdio Sabadell. Recordem que va aparèixer en alguns mitjans la setmana passada una informació corresponent a la impugnació dels acords de la Junta per part de l'expresident Antoni Reguant. Nosaltres ens hem posat en contacte amb ell aquest matí. El que ens assegura és que fins a finals de la setmana que ve no estarà redactat doncs aquest escrit per impugnar els acords de la Junta. Per tant, ens n'aniríem fins aquí aproximadament 8-9 dies per presentar aquesta impugnació, i també és cert que l'expresident del Centre d'Esports Sabadell ha preferit no fer declaracions perquè no vol que es converteixi doncs, tot aquest cas en un circ mediàtic, com ens ha comentat. Per tant, doncs, vol que sigui tot molt més, passi tot més desapercebut. Això sí, quan hi hagi els acords o aquesta impugnació per escrita i presentada, doncs, ho farem saber també aquí a Ràdio Sabadell del dia exacte en el qual doncs, l'expresident Antoni Reguant impugni els acords de la Junta, que si no vaig errat, Adri, eren per el procediment, no?, de l'actual president Esteve Calzada, de presentar primer una primera ampliació de 900.000 euros per després fer una segona ampliació, i això segons Reguant significava que es faria amb el control total del club, la qual cosa no entenia Reguant com no es feia tot en una sola operació, en un sol pas. Per cert, una ampliació de capital oberta des del passat 25, des del passat dia...
Des de divendres, de la setmana passada.
Des del dia 25 de gener, la qual, per cert, es pot trobar també al web del club, a la pàgina web del club, i al Borne, evidentment, aquest anunci de l'ampliació de capital, per la qual doncs, tots els accionistes del Centre d'Esports Sabadell tenen un mes, tenen aquest dret preferenciat d'un mes per subscriure més accions en aquesta ampliació de capital.
Doncs queda claríssim. L'apunt, com ja va avançar, de fet, el propi Antoni Reguant des del primer moment a la Junta General d'Accionistes, aquesta intenció que tenia, i en aquell moment sí que va atendre els mitjans sense cap mena de problema, explicant tot el que pensava al voltant dels acords als quals s'havien arribat en aquesta Junta General. Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
Som-hi, que ens està esperant un ex-balearico.
Portes giratòries.
Un quart i mig de 3 de la tarda, la llista de jugadors que han passat pel Sabadell i el Balears no és tan extensa com la setmana passada contra el Barcelona B. A la primera volta, per exemple, ja vam parlar amb Barón Bueno en la primera setmana de temporada radiofònica de l'Hotel Suís, i l'any passat vam conversar amb l'ara porter de l'Olot, Xavi Ginard. A més d'ells, també coneixen les dues cases des de dins, i amb Macai, Manu Lanzarote, Lucas Viale o Álvaro Clausí, encara que avui es quedem amb un integrant de l'actual plantilla arlequinada, però que és d'origen balear, el menorquí Pedro Capó.
El currículum de Pedro Capó és el d'un autèntic rodamont del futbol de segona B. El menorquí ja suma més de 300 partits a la categoria de bronze repartits en 8 equips diferents. Depenent com vagi el que queda de temporada, el Sabadell pot convertir-se en el segon club on el Balear ha jugat més partits darrere de l'Sporting Maonès. I és que, de moment, suma 47 enfrontaments amb la samarreta arlequinada, i el segon en aquest rànquing és el Lleó Abasc, amb 55, 8 més. Seguint l'ordre cronològic de la seva carrera, Capó va estrenar-se a la segona B fa una dècada al club de la seva ciutat, l'Sporting Maonès. Des d'aleshores no ha canviat mai de categoria i ha estat un fix allà on ha anat. A la temporada amb menys protagonisme del polivalent jugador menorquí, van ser més de 1.400 minuts els que va jugar l'ara futbolista arlequinat. A Vintaufa, el Maonès va estar-se dues campanyes, coincidint amb el seu germà Miquel. D'allà el va fitxar el Celta pel seu filial, i des de Vigo va passar a Mallorca per jugar en un altre filial, com el Mallorqueta. Així arriba l'any 2013-2014 l'Atlètic Balears, el rival del Centre d'Esports Diumenge. 33 partits va jugar amb l'equip balearico a les ordres de Nico López, 27 dels quals de titular. L'Arroyo Extremeny, el Llocetense Balear i el Lleó Abasc van ser les tres últimes estacions abans del seu fitxatge pel Centre d'Esports, on en la temporada i mitja que porta ja ha demostrat la seva vàlua i, sobretot, la seva polivalència. Amb la samarreta arlequinada l'hem vist jugar al lateral de les dues bandes, de migcampista, d'extrem a les dues bandes i de davanter. Gairebé li falta posar-se els guants i defensar la porteria, com deia, en broma y no broma, fa 10 días l'entrenador Quico Ramírez.
Hoy el único que posiblemente está fuera de su posición era Capó, pero es un jugador polivalente, ya lo conocéis, es un chico que es capaz de jugar hasta de portero, es decir, pues eso es bueno para el equipo.
2.600 minuts va disputar la temporada passada Pedro Capó amb el Sabadell i enguany ja en porta 1.300, la meitat amb un bon grapat de jornades encara per davant.
El tenim al telèfon, gràcies per l'espera. Pedro Capó, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Bon currículum, eh? Una dècada a la segona B, més de 300 partits, fa poc que els vas sumar, ho deies a Twitter, i m'imagino que és d'aquelles xifres com a que un fan reflexionar una miqueta sobre tot el que porta, no?, en aquesta categoria semiprofessional.
Sí, que un es torna a pensar, no?, i diu el dia del debut, el dia del primer partit, bueno, un poc s'imagina poder arribar en aquestes xifres.
Un autèntic pancaire del món del futbol que pot jugar de tot a més. De porter encara no t'animes, no?, ni que sigui a l'entrenament.
No, la veritat que ho deixo pels valents.
Bromes al marge. La polivalència és una de les teves principals armes, no? M'imagino que un dels punts forts és això, poder adaptar-te a gairebé qualsevol posició.
Sí, és... Bueno, ho he experimentat bueno, de primeríssima mà, quasi temporada rere temporada, de vegades per plantilles curtes, de vegades bueno, per situacions on posicions que no estan doblades, com en aquest cas els darrers partits d'ara, però bueno, sempre afrontant-ho, no?, com una oportunitat més de gaudir d'això que tant ens agrada i de competir.
Avui era el dia de tornar de la feina per l'equip. Com va l'ànim? Oblidat ja el 5-1 al mini de dissabte?
Bueno, jo crec que les coses mai no s'han d'oblidar del tot, no? Sempre va bé tenir les refrescades i per saber el que s'ha de fer i el que no, i bueno, ho tenim, sabem el que vam fer i el que hem de seguir fent i el que no s'ha de repetir.
A l'Òscar Rubio, ara que deies el tema de posicions doblades o no doblades, ja el vam veure al miniestadi abans del partit a bon ritme. Aquesta setmana a competir ja pel mig camp?
Bueno, on sigui, on faci falta. Al final jo ho dic sempre, no? Els entrenadors, jo estic a la seva disposició i el que decideixin jo ho accepto.
No només volia preguntar-te pel Sabadell, com comentava, més una secció cada dimecres per parlar del pas de diferents jugadors pel Sabadell i del seu rival. I per tant començo per una curiositat, una dada per l'optimisme, podríem dir. T'has enfrontat 8 vegades com a rival a l'Atlètic Balears i a la meitat de partits en 4 has guanyat. Se't dona bé el Balears com a rival?
Se't dona bé o si tinc ganes, no?
Ah, no sé, digue-m'ho tu.
Com ho vulguis dir, no, fora broma, no, la veritat que sí. Mira, jo també abans de com ho diguessis, dir, pues mira, les tres coses que m'he enfrontat amb el Sabadell, dues victòries i un empat, i dels altres partits, la veritat que no sabia les 4 victòries en 8 partits.
Et dono una altra dada, si vols. Al marge del teu currículum, també teníem controlat aquesta, de 2 victòries i un empat amb el Sabadell, però a part d'això, el Sabadell mai no ha perdut a casa contra l'equip de la Via Cintura. És un d'aquells equips que no saps ben bé per què, que se'ns dona bé. A mantenir la ratxa, no, ara?
Sí, que això no duri, que no siguem nosaltres, no sigui aquest any quan es trenquin aquests números.
Com recordes el teu pas per allà, tot això? Dèiem ara Nico López era l'entrenador, que m'imagino que és d'aquells que marquen, no?, per com és, per la manera, pel caràcter.
Sí, no, la veritat que va ser un any fantàstic. El primer de l'exili de l'Estadi Balears, van jugar a Magaluf, van fer d'allò un fortí, com estan fent ara ells, de Som Malferit, doncs Magaluf, allò va ser, bueno... Vam estar, jo crec que de les 38 jornades, si no recordo malament, 36 en play-off i només les dues darreres vam estar fora i vam quedar en cinquena posició amb tots jugadors de l'illa de Mallorca, érem dos de Menorca i més Florin Andoné i Thiago Brasilés. És a dir, érem, jo crec que devien ser 18 jugadors mallorquins, dos menorquins i Florin Andoné més Thiago Brasilés. És a dir, era un equip fet de gent de... en sentiment, no?, de mostrar que el jugador d'allà és molt vàlid i això ens reforçava molt.
Millor no entro en bromes, no?, ni en comparacions amb la plantilla d'ara, que té alemanys, etc.
No, bueno, al final allà el producte de la terra que li diuen s'ha oblidat una mica i bueno, ja crec que hi queda només Fullana i Bielwasp i Ballori i ja està.
Són a la part alta per això, porten anys vorejant el playoff, la zona capdavantera de la classificació, però sembla que no hi ha manera. En el cas del Balears, ja parlo de l'última dècada sencera, de fer aquest saltet que esperen els balearicos al futbol professional després de tantes dècades sense sèrie a segona divisió, i això que després l'aposta econòmica és molt generosa al darrere del Balears.
Sí, és a dir, al final ells competeixen a través d'aquesta economia rica que tenen, no? De la sort de poder gaudir d'aquests euros que no s'obren en aquesta categoria. I, bueno, i després jo crec que el que els hi pot faltar és una mica de... Ells estan fent forts amb el seu terreny, però a l'hora de competir en un playoff és un hàndicap.
Per acabar ja, de cara al compromís d'aquest diumenge, coneixent com coneixes la plantilla del Balears, també la del Sabadell, no sé què destacaries més del conjunt mallorquí o quin perfil de partit, quin guió esperes de cara a diumenge?
Bueno, jo els he vist molt, d'aquí arriba i ve 3 i quan hi ve 3 dono molts partits del Balears i sempre que puc els veig i, bueno, és equip... És molt intens, molt guerrer, sobretot el seu camp, el que prima no, és la intensitat que li posen, que no te n'adones i no surt de darrere i comencen a bombardejar i pilota aturada cada falta és una pilota a l'àrea, els corners són perill, l'altre dia fan el 2-1 i el 3-1 de dos corners idèntics i desequilibrar el partit i quan van a fora, doncs, bueno, és la cita que tenen pendent des de que va acabar la primera volta, ho van dient. Estan passant revista cada setmana, que el que han de millorar és com a visitants i és el que estan intentant per donar aquest salt de qualitat.
En el cas del Sabadell, una última oportunitat per ser a dalt, ho dic perquè no hi ha massa marge, no? Tot el que no sigui que surti bé la cosa és despenjar-se d'ells.
Bueno, al final nosaltres hem de guanyar. El que per sort si guanyem, doncs, si retallem 3 punts amb un rival que està a dalt, però ara mateix ja no depenem de nosaltres, depenem dels 5 més que hi ha davant si volem estar dalt, per tant nosaltres hem d'anar fent la nostra feina, hem d'anar sumant el màxim de 3 en 3 que puguem i aviam fins on podem arribar.
L'última, Pedro, m'agradaria que escoltessis això.
Welcome to the paradise. Far! Quatre abraços i un cafè. Apenas me desperté.
T'ho dic, Pedro, perquè sincerament dissabte vaig descobrir a la força, durant la retransmissió en el directe de Ràdio Sabadell, que hi ha un cantant que es diu Pedro Capó. No sé si tu sabies, no?
Tu no coneixies la meva faceta de cantant? Suposo que sóc jo, però el que passa que em canvio la veu una mica. Mira, ja... Això, fora bromes, he rebut missatges a xarxes socials d'aviam si jo era el verdader Pedro Capó que canta. Però no, encara no, encara no m'animo.
Polivalent, però no ens passem, no?
Polivalent, però no cantant.
Això, el vestidor ha de ser segur motiu de broma, no?
Sí, això de tant en quant sona i diu, mira, ja la tinc ahí, ja la tinc ahí, ponte a cantar. Bueno, ja toques algun cop.
T'arrenques o no?
No, ho deixarem fer pel cantant.
Doncs fa temps, per això que ho saps o no, que hi ha un cantant que es diu Pedro Capó?
Sí, fa temps ja, però la veritat que no havia tret encara cap cançó que tingués aquest èxit.
Doncs mira, imagina't que jo ho vaig descobrir dissabte al miniestadi, que hi havia un senyor que es deia Pedro Capó i que cantava. En fi, Pedro Capó, el bo per nosaltres, migcampista polivalent del Sabadell, ex-balearico, una abraçada enorme i que sigui lleu el tema de les bromes amb la música. Fins ara.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, una abraçada. Jordi Noriega.
808 Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the
paradise. Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló! Passió per al teatre sabadellenc.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Gairebé 6 minuts per sobre de 2:45 de la tarda. Hem creuat ja l'equador del programa d'aquest dimecres, dia 23 de gener, del dimecres 30 de gener del 2019. M'anava una setmana enrere, tant de bo. Mira, tindríem temps encara de tornar al miniestadi, a veure si millorava la cosa. 30 de gener del 2019, a segona catalana, el Sabadell B va empatar contra el Joanenc, aquest últim partit contra un rival de la part alta, i tot i les moltes baixes que arrosseguen i fins i tot està en inferioritat numèrica des de la primera meitat. Per tot plegat, per les baixes, per anar amb només 13 efectius, per jugar amb 10 i tots els problemes físics que arrossegaven, Pablo Becerril, l'entrenador d'aquest Sabadell B, no ha amagat la seva satisfacció en públic.
I a mi també se'm acaben els qualificatius cap als jugadors. Estem en un punt que som uns inconscients, realment. Sincerament, crec que l'equip ha arribat a un punt que ja no és ni conscient de la situació en la que té, perquè arribes a la mitja part amb un jugador menys, perdent, sense canvis. I els dic als jugadors que han de sortir a apretar i que l'objectiu és guanyar el partit i que ens tirarem a dalt a buscar l'empat i la victòria. I empatem i aguantem amb jugadors amb rampes des del minut 60 i aguantem.
Un Sabadell B, per cert, que ha incorporat Antonio Sabariego, jugador del Ciudad de Baza, andalús, i format en el seu dia al futbol base de l'Atlético, entre d'altres. Dissabte, a les 8, els arlequinats rebran al Masnou, un rival en un moment de forma espectacular, segons Becerril. El tècnic arlequinat recupera Casals, però també tindrà les baixes per sanció de Pep, expulsat l'altre dia, i també Carlos per cinquena groga, a més d'algun que altre dubte per molèsties físiques. La setmana passada, com dèiem, van afrontar la cita amb 13 jugadors i l'entrenador del Sabadell B té clar que no podran tirar molt més enllà en aquestes condicions.
Sí, la part positiva és el prestigi de l'equip i de la plantilla. És el que els diem als jugadors. Al final juguem per nosaltres i això que ens emportem és el respecte de tothom. Quan acaben els partits, fa moltes setmanes que el rival ens felicita i ens ha vingut a veure i ens diu que juguem molt bé i que l'actuació no l'aguantaria ningú i nosaltres l'estem aguantant. Òbviament, arribarà un punt que no s'aguantarà.
A tot això, la sabadellenca, també en aquest grup 4 de segona catalana, va fer saltar la banca guanyant 2-0 a la històrica Grameneta, un altre rival de la part alta de la classificació. Jesús Rueda Betis, el tècnic taronja, considera encara més imprescindible allargar la bona dinàmica de les últimes setmanes i guanyar el partit de diumenge contra el Juan 23.
Yo creo que el domingo más importante que el partido que juguemos el domingo contra Grameneta, porque como tú has dicho, es un rival de nuestra liga y no hay que darle vida y... Y luego son algo más que 3 puntos. La verdad que si nosotros ganamos, salimos de ahí y la moral que nos daría de cara al próximo partido, que sería Mata de Pera en casa, es muy importante y el domingo es clave el ganar, sí o sí.
Betis també ha parlat del bon moment que travessa el seu equip, el que és clau, diu, per afrontar un duel directe d'aquestes característiques a Terrassa. La recepta del tècnic de Campoamor passa sobretot per fer-se forts en defensa en aquest compromís que arrencarà diumenge a les 12 aquest Juan 23, sabadellenca.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I seguim parlant del centre d'esports i de retruc, en certa manera, del filial, ara que parlàvem d'ell, perquè el seu juvenil, l'equip que queda just per sota i del qual s'està reforçant algun que altre partit, juga bona part de les seves opcions d'ascens a la Lliga Nacional Juvenil aquesta setmana. Duel interessantíssim, el grup 3, entre el líder d'aquest grup de preferent, el conjunt arlequinat, i el segon, el Cerdanyola. El Roger Martínez és el segon tècnic dels arlequinats. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Com estem?
Tros de temporada, la que esteu fent. Entrada ja a la segona volta, 17 jornades, cap derrota, imbatuts encara, 39 punts, 11 victòries, 6 empats i, com dic, ni una sola desfeta, estadístiques que són boníssimes.
Sí, la veritat, estem molt contents amb la temporada. Creiem que els jugadors i que els tècnics anem tots a una mateixa idea, que estem molt implicats i crec que per aquí venen els resultats.
39 punts pel Sabadell, 38 pel Cerdanyola, un punt només de diferència, i els tercers ja despenjats, el Manresa B i el Bordeta de Lleida amb 31. Fa dues setmanes, per exemple, el conjunt verd va empatar i vosaltres vau guanyar, us vau escapar una miqueta. Aquesta última ha estat al revés, empat del centre d'esports al Camp de l'Europa i victòria cerdanyolenca, i de nou a un punt. Serà un frec a frec fins a finals de temporada, tu creus?
Doncs jo crec que sí, sabem que aquesta lliga, cada partit és molt difícil, tots els rivals ens coneixen, tots els rivals intenten que no desenvolupem el nostre joc amb facilitat, i cada setmana tant nosaltres com el Cerdanyola ens costa molt trobar els 3 punts. Per tant, crec que passi el que passi aquesta setmana, encara quedaran 12 jornades molt llargues i haurem de treballar fins al final, segur.
Com arriba l'equip a aquest duel?
Doncs arriben unes setmanes que els resultats no estan sent, potser hem tret diversos empats, no estan sent els resultats com al principi, però a nivell de joc estem molt tranquils, perquè a nivell de joc l'equip creiem que està dominant els partits igual, que està generant més ocasions de gol que el rival, i pensem que aquest és el camí a seguir per tornar a les victòries.
Algun jugador a més d'aquest juvenil del Sabadell, com el Froy o el Marc Assurgó, estan entrenant a les ordres de Quico Ramírez amb la primera plantilla, que m'imagino que això per a juvenils de preferent ha de ser una experiència brutal.
Sí, al final és un premi a ells, a la bona feina, que el club de filial i primer equip s'ha fixat amb ells, i sempre que els necessita per entrenar, doncs ja estan, és un premi per ells, i resulta a la bona feina que han fet ells mateixos.
També estan tenint protagonisme amb el filial, amb tots els problemes que hi ha hagut a la plantilla del B a segona catalana. Podríem dir que maduració express, no? Per contra també una càrrega física per allò de doblar algunes setmanes, no sé com ho porteu tot això.
Bueno, ho anem controlant això amb tot el cos tècnic, ens reunim cada setmana, mirem la càrrega de minuts que porten els jugadors i si hem de compensar a nivell d'entrenament durant la setmana amb algun jugador, doncs ho fem per tal d'evitar lesions i que puguin estar disponibles tant amb nosaltres com amb qui els necessiti, sempre que els necessitin.
Després del doble descens que van haver les dues últimes campanyes, m'imagino que era primordial, no podríem dir, allò de tornar aviat al segon grau del futbol juvenil aquesta temporada, que no sé si també això és una pressió per contra, però al final el Sabadell preferent, després de la trajectòria que portava, és un dels grans.
Sí, nosaltres pensem que el juvenil del Sabadell ha d'estar com a mínim a la Lliga Nacional i això és el que intentem fer. Lògicament, nosaltres intentem entrenar el màxim possible i guanyar cada setmana per aconseguir-ho, però tampoc ens tornem bojos. Pensem en ser millor equip cada setmana, en intentar dominar els rivals, en intentar guanyar cada cap de setmana i ja veurem els resultats com venen i al final de temporada on estem.
Acabo preguntant-te pel Cerdanyola. Si tafanegem els vostres apunts de cara a aquest cap de setmana, què diuen del rival?
Bueno, és un rival diferent a nosaltres, però que domina alguns aspectes del joc millor que nosaltres i crec que nosaltres en dominem altres. És un rival amb jugadors molt, molt interessants, sobretot a la part davantera, a la part de dalt. Tenen extrem, tenen davanters molt desequilibrants, amb molt de gol, físicament forts, serà un partit complicat segur. Nosaltres intentarem fer un pla de partit perquè es desenvolupi el nostre joc i els aspectes que dominem nosaltres més que els seus i això crec que serà important per poder guanyar que el partit vagi cap on volem nosaltres i no cap al seu joc.
Dissabte, 4:45, serà tot plegat a Olímpia, un partidàs, aquest Sabadell juvenil Cerdanyola, a l'ascens nacional, encara que, com deies, queda una vida i mitja en joc, però, vaja, un partit d'aquells de gran volada a la ciutat esportiva dels Arlequinats. Roger Martínez, segon tècnic del Centre d'Esports Juvenil, ànim, sort, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
I tanquem el bloc dedicat al món del futbol amb el Sabadell femení, que s'ha reenganxat a la zona mitjana de preferència distanciat de la part baixa gràcies al seu sorprenent triomf davant qui era el líder en començar la jornada, el Levante Las Planas. L'equip d'Àngel Codina va superar-lo per 2-0, encadenant així el segon triomf consecutiu. Cudi passa pàgina així, de manera definitiva, al mal moment que havien travessat els últims mesos.
Tan important com inesperada, perquè sí que és veritat que som conscients del potencial que tenim, però amb la dinàmica que portàvem, doncs érem conscients que objectivament seria un partit molt complicat, però després, a l'hora de veritat, doncs sembla que ja hem aconseguit revertir aquesta situació, que jo crec que era més anímica que una altra cosa, i vam plantar molta cara, i la clau d'aquest partit va ser doncs aniquilar de tal manera que el rival que només ens ocasionés un parell d'ocasions de perill en tot el partit, aquesta va ser la clau.
Per l'entrenador del sènior femení Arlequinat van entrar en una espiral de massa nervis, d'imprecisions en el joc i pèrdues de pilota que van comportar les derrotes seguides, però ara Cudi també ha destacat el canvi de xip que hi ha hagut al seu vestidor. A partir de més era l'estrena del patrocini de Valero a la samarreta arlequinada, per tant sembla que pels que creguin en les malestruganxes, etc., ha donat sort aquest nou sponsor. I de cara al futur, l'Atlètic Vilafranca serà el pròxim rival del Sabadell femení, és qui marca el descens i per tant Cudi creu que serà clau per saber si el final de temporada serà plàcid o no per les Arlequinades.
Sí, si volem ser objectius a cara a la classificació, doncs guanyant Vilafranca doncs donaria doncs molta tranquil·litat per afrontar el tram final de temporada, ja que és un rival que és el que marca el descens, ha canviat d'entrenador aquesta temporada i tot i així tampoc acaba d'arrencar, però bueno, ve de subidón també perquè ha guanyat el camp de la Manolanza, que no és un camp gens fàcil, i bueno, ja, el Vilafranca tradicionalment sempre és un camp molt complicat i bueno, hem ja hem d'estar preparades per qualsevol cosa.
Un Àngel Codina que l'espera més fort que la primera volta pel fet de jugar a casa. La cita entre l'Atlètic Vilafranca i el Sabadell femení arrencarà diumenge 5 de la tarda al municipal de la capital de l'Alt Penedès.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el Festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del centre d'esports.
El centre d'esports en directe a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tretze minuts i les 3, tram final de programa. Nova victòria de prestigi per Iker Pajares aquesta nit. El jugador d'esquash sabadellenc s'ha estrenat al Motor City Open de Detroit, superant en un partit ajustadíssim per 3-2 a l'anglès Chris Simpson. Victòria més remuntant per partida doble. El duel ha durat 97 minuts i s'ha resolt per 11-9 en l'última màniga. Abans del sabadellenc ja havia igualat el primer set del britànic i després de perdre també el tercer per endur-se la quarta i la cinquena màniga i acabar guanyant aquest partit 3-2. Una victòria que permetrà a Pajares millorar encara més llocs a l'actualització del mes de febrer del rànquing mundial. Recordem que l'Índia ja va passar dues rondes contra rivals de superior rànquing plantant-se als quarts de final i de moment als Estats Units ja s'ha desfet de Simpson, que estava 29 posicions per damunt de Pajares. Avui el rival del jugador del Malibu Esportiu als vuitens de final serà Ryan Kuskeli, cap de sèrie número 5 del torneig. Això sí, l'australià ha perdut en les seves últimes 4 estrenes a Nova York, Egipte, Hong Kong i Doha. Per tant, tant de bo que hi hagi una cinquena també avui en aquest partit que arrencarà a les 6 hora de Detroit, és a dir, mitjanit aquí a Sabadell.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I parlem ara de tenis taula, perquè aquest cap de setmana hi havia concentració de la primera nacional masculina, com sabeu, jugant-se no com un format de lliga normal, sinó a tongades, aprofitant aquestes trobades per fer 3 o 4 jornades de manera consecutiva. Les palistes del Natació Sabadell i el Club Falcons van disputar fins a 4 partits amb resultats ben diversos. De fet, en el derbi entre els dos equips sabadellencs, la victòria aquest cop va caure del costat falconista. Ens explica tots els detalls en aquesta crònica el Marc Pijuan.
Fins a 4 partits van disputar els equips en aquesta quarta concentració de la temporada de la Primera Nacional Femenina. El Club Falcons va tancar la jornada amb 3 victòries i una derrota per les dues victòries i dues derrotes del club. Les falconistes van superar el Vall del Nord, Andorra, en el partit inicial, van fer el mateix amb el Vilablareix en el segon enfrontament i també van superar el Natació Sabadell en el derbi de la jornada. El tècnic Joan Nogueres destaca el valor de la victòria contra el club.
Un derbi sempre molt complicat. Les germanes Reis, que anteriorment havien jugat amb nosaltres, són unes competidores voraces, la veritat és aquestes, són molt bones jugadores i tenen moltíssima experiència, sens dubte, arran de tot de campionats d'Espanya darrere seu. I la veritat és que sobretot la Maria aquí ens va salvar els mobles. La Maria va fer els 2 punts contra la Montse i contra la Mònica, va estar esplèndida, i això ens va permetre treure la victòria per 5-1, no?
Un Club Falcons que va tancar la jornada amb una derrota contra el Ripollet, el líder de la classificació. Més enllà del paper de la Maria i la Sara Ballester, Nogueres també destaca l'actuació de les més petites de l'equip, la Núria i l'Abril Vidal, que han d'intentar, diu, tirar amunt l'equip.
La lliga és complicada, depèn també molt de les nostres dues jugadores joves, la Núria i l'Abril Vidal. Ens basem molt en elles, la veritat és aquesta. Han fet punts en tots els partits amb nosaltres, menys el Ripollet, evidentment, que vam perdre 4-2 i només va fer els 2 la Maria. I ens basem moltíssim en elles, és el nucli del nostre equip, realment. La Maria i la Sara ajuden, evidentment, i fan els punts més importants, per algú són més grans i en el seu moment van ser molt millors jugadores. Però les petites són les que han d'intentar, ja et dic, formar el nucli de l'equip, intentar pujar-lo a poc i les grans, evidentment, ajudaran el que puguin, com era el pla a principi de temporada, i si podem anar a la fase d'ascens, doncs intentarem lluitar per això.
El conjunt de la Masia de Sant Oleguer se situarà tercer a dos partits del segon classificat, el Natació Sabadell, que en aquesta quarta jornada de concentració ha perdut els dos primers partits de la temporada. Tot i començar guanyant en un duel molt emocionant contra els amics de Terrassa, al final 4-3 i victòria molt ajustada i treballada contra les agarenques, aquest partit va passar factura a les sabadellenques, que van caure en els dos següents, contra el Badalona i en el derbi contra el Club Falcó. Montse Veix, palista del club, destaca el paper de les germanes Ballester en aquest derbi sabadellenc.
Que l'anant cap de les dues va poder jugar per circumstàncies diferents i aquesta vegada hi eren i són dues grans jugadores i en aquest cas doncs, la Maria va fer doncs, un molt bon partit tant contra la Mònica com contra mi i ens va guanyar jugant crec que molt bé. Nosaltres vam fer el que vam poder però no vam aconseguir doncs, la victòria.
A l'últim duel de la jornada, les del club es van desfer amb comoditat de l'Esparreguera per 5-1, acostant-se així una mica al nou líder de la categoria, un Ripollet que Montse Veix considera com el més complet de la Lliga.
Ripollet, què passa? Que té 5 jugadores molt bones i depèn quin cap de setmana juga un equip o un altre, hi ha molta diferència. Nosaltres, per exemple, amb el Ripollet que ens vam enfrontar, no hi eren les seves dues jugadores més bones. Vale? I llavors a nosaltres ens va anar fantàstic que aquell dia no juguessin. Si el proper dia juguen elles, doncs la veritat és que tenen un equip molt compacte, molt. Dues jugadores que porten unes gomes rares, que ens fa molt mal, i una jugadora atacant, que és la base, que també juga molt bé. Llavors tenen un equip molt sòlid, per mi el millor del campionat.
La pròxima concentració d'aquesta primera nacional femení ja no serà fins al pròxim mes de març, quan tots els equips tornaran a disputar fins a 4 partits. Serà el 2 de març.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
No deixem aquest esport. Nova derrota també, en aquest cas en clau masculina, del Club Natació de Tenis Taula a la Divisió d'Honor. És la tercera consecutiva i la tercera d'ençà que el rus Yuri Bechasny ha deixat l'equip, ha tornat al seu país. Aquesta jornada els nadadors van caure per 2-4 contra el Torrelavega. La nota positiva del partit, però, va ser el debut amb el primer equip del club del juvenil Dani Fernández, que va haver de jugar davant l'absència de Ferran Brugada i Ramon Cliville. El jove jugador del Natació va tenir un debut complicat contra el número 1 del conjunt de Torrelavega, l'indi Jovin Kumar. El partit va acabar amb un clar 3-0 a favor dels visitants. Tot i aquesta primera ensopegada, Fernández es va refer i en el segon partit va disputar i va guanyar. Victòria 3-2 contra Raúl Caballero, jugador que en el partit de la primera volta s'havia desfet de Yuri Bechasny per 3-1. Fernández apunta que l'ajuda des de la banda d'Ivan Ruiz, de Pere Veix i de Jordi Morales va ser clau per superar Caballero.
El quart cinquè joc em vaig centrar i perquè al principi del partit estava bastant nerviós de debutar a la Divisió d'Honor i bueno, amb el servei de banda del Pere Weix, l'Ivan i el Jordi Morales, doncs vaig aconseguir guanyar.
Un debut inesperat, el de Dani Fernández, però que demostra que el futur del tenis taula del Natació Sabadell està més que garantit. Tot fa indicar que aquest cap de setmana, amb la tornada de l'equip de Brugada i Cliville, Fernández tornarà a baixar per ajudar el seu equip de segona nacional, l'equip de Divisió d'Honor, per la seva banda, i intentarà trencar la mala ratxa de 3 derrotes consecutives, rebent dissabte a les 5 l'Escala. Qui també està en un sotrac de resultats és Club Falcons a primera nacional. Els de Joan Nogueres enllacen dues derrotes i han caigut a les places d'ascens. Ja no hi són, en aquesta places capdavanteres. Aquesta jornada patacada important contra el Blanchard Tolesa amb desfeta per 5-1. El tècnic falconista Joan Nogueres parla del baix rendiment, literalment, dels seus jugadors.
El nostre equip no va estar a l'alçada, ni molt menys. No vam tenir ni l'actitud ni el joc necessari. No vam ser capaços de resoldre els problemes que ens plantejava l'adversari, que van jugar molt bé. I, bueno, el que està palès és que no vam, ja dic, el nostre rendiment no va ser satisfactori. Vam perdre i ens vam mereixer perdre, clarament.
El partit va deixar la tornada a la competició d'Albert Kenji Matsuoka. El jugador local va tornar a la competició aconseguint l'únic punt que va sumar el conjunt de la Masia de Sant Oleguer. Per contra, Miquel Muñoz, que encara arrossegava molèsties del partit de la setmana passada, no va poder sumar cap punt pel seu equip. Aquesta desfeta fa que l'equip se situï ara quart a la taula i Nogueres ha admès que l'equip queda tocat i sobretot que veu perillar la fase d'ascens. Aquest cap de setmana, jornada complicada pels falconistes, els de Nogueres viatgen a Palma de Mallorca per jugar dos partits contra dissabte a les 7 al Son Cladera i el segon diumenge a les 11 contra el Palma, tots dos equips de la zona mitjana de la taula. En format més breu, us expliquem que l'OAR Gràcia Femení segueix dins del descens, tot i que ha experimentat millores. L'equip de Dani Lara va plantar cara fins que va acabar-se la benzina davant l'embol Sant Vicenç, el desè classificat, volíem dir, sí, per 4 gols va perdre el conjunt graciec 26-22. Si l'últim rival era el desè, aquesta jornada rebran el 8è, una emposta davant del qual a la primera volta van plantar cara i van acabar perdent per 2 gols. Òscar Monge, segon entrenador de l'equip, espera un partit competit i confia que aquest cop el físic arribi fins al final i que la defensa repeteixi les últimes actuacions. El tècnic verd i blanc està convençut que, tot i estar ara mateix en descens, quan arribin els duels directes, no fallaran.
Tot l'equip fem una pinya, tot l'equip pensem que és possible aquesta salvació, ens falta solament 2 punts per sortir d'aquest pou i, bueno, tenim a casa diversos partits, que jo crec que si juguem com vam jugar contra el Sant Vicenç i contra altres com el Lleida, com altres partits, pues podem intentar-ho donar aquesta volta. El meu pare, l'equip tècnic, està per aquesta labor i l'equip també.
La primera oportunitat per aixugar aquests 2 punts de diferència respecte a la salvació la tindrà l'OAR femení dissabte a les 6 al carrer Bocaccio davant l'Amposta. I a més, us expliquem també que la sabadellenca Mercè Pacios no ha pogut acabar el Four Stage MTB de bicicleta de muntanya, Lanzarote. La ciclista local va caure en la quarta i última etapa de la prova amb el fatídic resultat de la fractura del quart i el cinquè metacarpià de la mà. Per tant, trencament d'ossos en els seus dits. Mercè Pacios està encara a l'illa de Gran Canària esperant passar pel quiròfan. Des d'aquí, per descomptat, desitgem que tingui una bona recuperació i que l'operació vagi perfectament. I aquest pròxim 6 de febrer se celebra a la pista coberta de Catalunya un nou míting internacional de Catalunya Indoor a Sant Oleguer. Doncs bé, en el marc d'aquesta competició també es durà a terme l'exposició Sitius Altius Fortius a Sabadell. Més ràpid, més alt, més fort, 100 anys de material atlètic dedicat, òbviament, al món de l'atletisme. L'acte d'inauguració d'aquesta mostra, d'aquesta exposició, començarà dimecres 6 de febrer a 6:45 de la tarda. Demà a l'Hotel Suís s'acomiadarà el Marc Pijuan. Per tant, ens l'hem de tractar bé en aquest últim dia del nostre company que canvia de feina i, evidentment, des d'aquí, des de la redacció d'Esports i des de l'Hotel Suís, també del Toni González, tota la sort del món al Marc Pijuan. Com diem, demà últim hotel del Marc. Tindrem la prèvia de l'Atlètic Balears amb Migue i amb Arturo parlant sobre l'equip Balearico, recordant el Sabadell-Madrid de fa 50 anys amb el millor any arlequinat, la secció del Pau Vituri. Tindrem en vol amb el Creu Alta Sabadell Sabadell, que rep el filial del Sant Martí Adrianenc posant-se al dia a la Lliga Catalana i també, entre altres arguments, la prèvia de la jornada a la segona B de futbol sala després d'un cap de setmana lliure d'activitat, tant pel Natació Sabadell com també per l'Escola Pia.
Hotel Suís.
A partir de les 2, demà puntuals a la cita, com els dijous acostumava a ser habitual aquí a Ràdio Sabadell, en el comiat del nostre company Marc Pijuan. Nosaltres, per avui, això és tot. Pendents de Ràdio Sabadell en les últimes hores també del mercat de fitxatges. Hi ha novetats, com sempre, @RadioSabadell és la vostra referència. Ens podeu trobar a Twitter, a Instagram també, o a Facebook, o a radiosabadell.fm. Us enviem una abraçada enorme en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell, també el Toni González, des del control de so, amb les claus a les mans. Per tant, per si en avall, i per avui ja n'hi ha prou d'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.